hit you like bang. We tried to forget it, but we just couldn't. And I bury hatchets, put a keep map to where I put them. Reputation precedes me.
Notícies en xarxa cap de setmana. A Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Els carrers de Barcelona han viscut aquest migdia la primera mobilització contra la guerra a Gaza després de l'alto al foc aprovat pel govern d'Israel la darrera matinada. Després de 15 mesos de guerra hi haurà una treva. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. L'executiu de Benjamin Netanyahu ha donat llum verda al pacte amb 24 vots a favor i 8 en contra. L'alto al foc començarà demà diumenge a 6:45 del matí.
D'altra banda, la d'avui serà la gran nit del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí, que rubricarà un any històric amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en llengua catalana i un rècord de públic.
El 47, dirigida per Marcel Barrena, parteix com a favorit amb 18 nominacions, mentre que Casa en Flames, de Dani de la Orden, i Polvo Seran, de Carlos Márquez Marcet, la segueixen amb 14 candidatures.
En plana política, Jordi Turull ha defensat que la reunió extraordinària del mecanisme de mediació a Suïssa amb el PSOE ha de servir per valorar si continuen o no amb les negociacions.
Així ho ha assegurat el secretari general de Junts l'endemà que Carles Puigdemont anunciés des de Brussel·les la suspensió de noves negociacions amb el PSOE fins que no resolgui la crisi.
La Marató de Donants de Sang a Catalunya acaba avui. Aquest dissabte és el darrer dia per donar i des de l'organització animen a la ciutadania a aprofitar aquestes últimes hores per arribar a la xifra objectiu de 10.000 donacions.
Fins avui, des que va començar la campanya, s'han fet 8.720 donacions arreu de Catalunya.
En successos, darrera hora, desenes de persones han resultat ferides després de la caiguda d'un telecadira a l'estació d'esquí aragonesa d'Astun, a Osca.
9 persones es troben ferides molt greus i 8 més en estat greu. Els serveis d'emergències han activat un hospital de campanya a les mateixes instal·lacions de l'estació d'esquí.
Moment per conèixer la previsió del temps de cara a aquest dissabte. En principi, força tranquil, Òscar Canal.
Continua aquesta tònica de temps tranquil, molt estable a tot Catalunya. Només esmorteït aquest sol per aquestes bandes de núvols alts i prims que enteranyinen el cel a pràcticament tot Catalunya. I és que de cara a aquesta tarda arribaran força més núvols, especialment cap a les comarques gironines, núvols més compactes, més gruixuts, que ennuvolaran el cel d'est cap a oest. Per tant, de cara a les properes hores, sembla que tindrem el cel força més ennuvolat a tot el país i fent que la propera nit i matinada no sigui tan freda com aquestes passades nits. Per tant, les glaçades ja seran força més residuals. El vent perdrà pistonada, especialment cap a les comarques de l'Ebre, i la marca continuarà força alterada encara, amb onada fins a 2 metres. Per tant, encara continuarem parlant d'aquesta forta maror. Ho anirem seguint.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Els carrers de Barcelona han viscut aquest migdia la primera mobilització contra la guerra a Gaza després de l'alto al foc aprovat pel govern d'Israel la darrera matinada. Després de 15 mesos de guerra hi haurà una treva. L'executiu de Benjamin Netanyahu ha donat llum verda al pacte amb 24 vots a favor i 8 en contra.
L'alto al foc començarà demà diumenge a 6:45 del matí amb l'alliberament dels 3 primers hostatges israelians. Durant la primera fase de l'alto al foc, que ha de durar 6 setmanes, està previst que s'alliberin fins a 33 hostatges d'Israel, més de 700 presoners palestins, i que es permeti l'entrada d'ajuda humanitària i combustible a tota la franja de Gaza.
En aquest sentit, l'alta representant de la política exterior i de seguretat de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reclamat l'accés total i sense impediments de l'ajut humanitari a la franja, inclòs el que ofereixen les agències de l'ONU com l'UNRWA, vetada per les autoritats israelianes.
De fet, la llei aprovada pel Parlament israelià que restringeix la tasca d'aquesta agència de l'ONU entra en vigor en poc menys de 2 setmanes.
Des de la manifestació a Barcelona s'ha celebrat l'alto al foc, però els convocats han volgut advertir que el patiment no ha acabat.
Des de la comunitat palestina a Catalunya defensen que la gent de la franja de Gaza tan sols està celebrant que està viva, que pot recuperar els cadàvers dels familiars i que els nens poden somiar a tornar al col·legi. Escoltem a Masit Khalilla, de la comunitat palestina a Catalunya, i a Virginia Soler, del col·lectiu L'Embranzida.
Bueno, que nosaltres endavant la prudència, que veurem que a Gaza, que estan celebrant el diumenge, haurà un alt el foc. Aquesta gent estan celebrant que estan vius. Aquesta gent celebrant que podien recollir el cadàver de la seva família. Estan celebrant que podien tornar a somiar que tenen un col·legi que han destruït l'estat sionista d'Israel.
Amb una impunitat intolerable, l'Estat d'Israel perpetua el genocidi a Palestina. Mentrestant, la crisi ecològica s'agreuja cada dia, incrementant la freqüència de fenòmens extrems que afecten especialment les persones oprimides i la classe treballadora. Enmig de tot plegat, es produeix un auge global de l'extrema dreta i dels seus discursos d'odi contra les minories.
Durant la marxa a la capital catalana també s'ha protestat contra l'auge de l'extrema dreta i la crisi climàtica.
Canviem d'assumpte. Aquesta és la gran nit del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí. La cerimònia començarà a partir de les 10 a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, presentada per Paula Amàlia i Marc Clotet, amb la col·laboració de l'actriu còmica Judit Martín.
L'espectacle començarà 2 hores abans, amb la catifa vermella per on desfilaran els finalistes de totes les categories i autoritats. Aquestes són les principals candidates. Carme de Fez.
El 47 de Marcel Barrena parteix com a favorita amb 18 nominacions. És la més nominada, però també la més vista. Recrea la història de Manolo Vital per fer arribar l'autobús a Torre Baró i les reivindicacions veïnals de Barcelona dels anys 70.
Aquí quien va a judir, si es que no se puede. Es que somos animal aquí ahora, que no hacemos personas.
Va seguida de molt a prop de Casa en Flames, de Dani de la Orden i Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, amb 14 candidatures cadascuna.
Hola.
Ei, papa.
Que falta.
¿Nos puedes dejar un momento que hablemos a solas?
El quadre de favorits el completen Segundo Premio, d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, i Salve Maria, de Marc Coll.
Fegats a la banyera per la seva pròpia mare.
Una coproducció del Nou TV i de la Xarxa està present en els premis. Sau, la memòria submergida, opta el guardó de millor pel·lícula documental. Aquests Premis Gaudí tanquen un any excepcional del cinema català, amb gairebé la meitat de les pel·lícules rodades en català i un rècord de públic. Només el 47 i Casa en Flames han sumat 1 milió d'espectadors, el millor resultat a les sales en els últims 20 anys.
Aquests Premis Gaudí arriben amb 22 nominacions pel talent format a l'ESCAC, a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb seu a Terrassa, estarà doncs molt representada en aquest any històric. Del total de nominacions, destaquen les 7 de Salve Maria, la nominació a millor direcció revelació per a Celia Giraldo per Un lugar comú i el fet que els 4 curtmetratges nominats s'han realitzat amb equips d'aquest centre. En aquest any de rècords per al cinema català, l'ESCAC ho celebra destacant que 3 dels 4 títols nominats a millor pel·lícula en llengua catalana han estat creats per talents de l'escola. Es tracta de Casa en Flames, Mamífera i Salve Maria, dirigides pels exalumnes Dani de la Orden, Liliana Torres i Marc Coll.
Obrim plana política. Jordi Turull ha defensat que la reunió extraordinària del mecanisme de mediació a Suïssa amb el PSOE ha de servir per valorar si continuen o no amb les negociacions.
Així ho ha assegurat aquest matí des de les Borges Blanques a les Garrigues el secretari general de Junts. L'endemà que Carles Puigdemont anunciés des de Brussel·les la suspensió de noves negociacions amb el PSOE fins que no resolgui la crisi.
Així, d'aquesta manera, no es pot seguir i, per tant, a partir d'aquí, si no seguís, doncs cadascú amb les seves conviccions democràtiques haurà de prendre decisions. Ara, en el que estem és això, en que, a veure, amb aquesta trobada, si la conclusió és que val la pena seguir o no val la pena seguir, però no de qualsevol manera, i que estan quadrant les agendes, perquè doncs, són diverses persones amb diverses responsabilitats que han de participar, també ha d'anar bé el dia en els mediadors internacionals i, per tant, ara estem en això.
Turull ha explicat que els socialistes han acceptat aquesta trobada i que ja estan treballant per encaixar les agendes de tots els participants. En aquest sentit, ha evitat confirmar que sigui la setmana que ve, malgrat que ha apuntat que tindrà lloc aviat.
D'altra banda, alcaldes de municipis afectats pels talls de cobertura mòbil i internet reclamen a les administracions superiors més control a les operadores i també tenir contacte directe amb elles quan hi ha una incidència. En les últimes setmanes, diversos municipis s'han vist afectats per aquests talls.
Per Cap d'Any, a Gósol, al Berguedà, es va quedar sense senyal durant 4 dies, però no és l'únic cas. Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell, ha estat 8 dies sense servei al desembre, mentre que la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça van quedar-se sense servei durant més de 15 hores el 29 de desembre. Els alcaldes reclamen tenir assegurada la connectivitat com en altres zones més poblades.
Parlem de salut. La marató de donants de sang a Catalunya acaba avui. Aquest dissabte és el darrer dia per donar i des de l'organització animen a la ciutadania a aprofitar aquestes últimes hores per arribar a la xifra objectiu de 10.000 donacions.
Un nombre que seria clau per recuperar el 20% de reserves de sang usades durant les festes de Nadal i que no incrementen gaire, gens, en aquell període. Fins avui, des que va començar la campanya el 9 de gener, s'han fet 8.720 donacions arreu de Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Joel Solà.
Durant el primer dia de la marató van registrar-se a tota Catalunya un total de 1.177 donacions de sang, una xifra inferior al desitjat. Tot i això, el nombre ha crescut durant aquests dies fins a arribar a més de 8.000 donacions, de les que 365 són de Terrassa. Escoltem Jo Vázquez, tècnica de promoció del Banc de Sang de Mutua Terrassa.
Més o menys estem fent xifres similars a edicions anteriors. Sí que és veritat que com aquesta edició durava un parell de dies més, doncs els mateixos donants estan venint, però més repartits al llarg dels dies. Llavors la mitjana de donants que estem fent més o menys són uns 52-53 al dia.
Tot i que la campanya d'enguany és més llarga que en altres edicions, des del Banc de Sang s'afirma que en els principals centres fixes no s'ha notat un augment significatiu de participació. Malgrat tot, hi ha optimisme davant la previsió d'assolir les metes proposades. Tot i que aquesta marató de donants de sang sigui un èxit, cal recordar que la donació de sang, plasma i plaquetes és sempre necessària als hospitals catalans, sigui quina sigui l'època de l'any.
A tot això augmenta la venda de mascaretes a les farmàcies de Tarragona per l'alta incidència de contagi de grip.
La setmana que ve es preveu l'arribada del pic de contagis amb símptomes que poden allargar-se fins a dos o tres dies més. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
Les vendes de mascaretes i medicaments com el paracetamol o l'ibuprofè de Tarragona. La mucositat, el mal de gola o el malestar general són els símptomes més comuns i els farmacèutics asseguren que posar-se mascareta és útil. De fet, molts dels treballadors de les farmàcies les han recuperat per atendre darrere del mostrador. Antoni Salazar, propietari de la farmàcia Salazar de Tarragona i portaveu dels farmacèutics de la ciutat, ha explicat en una entrevista a Tarragona Ràdio que la grip enguany pot arribar a allargar-se dos o tres dies més.
S'està allargant i està repuntant i encara no m'ha arribat al pic total. I, bueno, ja veus, les grip, doncs qui no coneix algú que estigui constipat? I aquest constipat d'aquest any que s'allarga tant. Abans era un constipadet de, no sé, un dia, dos dies, potser a casa amb una miqueta de febre i ja estava. I ara veiem que la grip continua a casa dos setmanes ben bé, inclús baixes laborals. Vull dir que ve forteta aquest any.
Els farmacèutics avisen que el pic de la grip i dels refredats arribarà la setmana vinent.
Obrim plana de successos amb una darrera hora. Desenes de persones han resultat ferides després de la caiguda d'un telecadira a l'estació d'esquí aragonesa d'Astúrna, Osca. 9 persones es troben ferides molt greu i 8 més estan greus.
Els serveis d'emergències han activat un hospital de campanya a les mateixes instal·lacions de l'estació d'esquí, on es fa el triatge dels ferits per traslladar-los a diversos centres sanitaris segons la gravetat. Fins ara s'han activat 4 helicòpters, el de Saragossa, el de Terol, un de la Guàrdia Civil i un altre de Navarra, mentre que tots els hospitals de la zona estan en alerta per atendre els ferits que hi vagin arribant. L'estació d'esquí ha quedat tancada.
D'altra banda, una persecució policial aquest divendres al migdia entre Salou i Tarragona va acabar amb 4 detinguts i 160.000 euros decomissats.
Els fets es van produir quan una patrulla de paisà anava a un servei per un cas de violència de gènere i en intentar obrir-se pas en un semàfor a la cruïlla de la C31B de Salou amb l'avinguda de Pompeu Fabra va observar com un cotxe amb matrícula francesa accelerava i fugia en direcció a la capital tarragonina. Es va iniciar una persecució a gran velocitat i els sospitosos van arribar a embestir un dels vehicles de Mossos durant la fugida, amb el resultat d'un agent ferit lleu abans de poder ser interceptats. Els 4 ocupants del turisme d'entre 31 i 41 anys van ser arrestats. Els Mossos continuen investigant els fets i la procedència dels diners trobats al cotxe.
Falten 2 minuts per un quart de 3, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Una tercera part dels pescadors de Palamós arribaran a l'edat de jubilació en el termini de 4 o 5 anys i el seu relleu no està garantit. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Per bé que torna a haver-hi joves que s'interessen per treballar a la pesca, la resposta no és suficient per cobrir el gran dèficit de professionals que s'ha generat en els últims anys. El relleu generacional s'ha convertit en un dels problemes més destacats que ha d'afrontar el sector pesquer de cara a un futur immediat. Miquel Mir, patró major de la confraria Palamosina.
4 o 5 anys se jubila una tercera part dels que ara estem treballant, però el problema és que d'aquests 9 són propietaris de barcos i que són a la vegada patrons. Jo fa 2 anys que podria estar jubilat. Segueixo treballant perquè la barca va bé i me trobo bé, però un dia o altre arribarà la jubilació. Igual que jo, doncs n'hi ha 9 que són armadors i que amb 4 o 5 anys poden arribar a agafar la jubilació.
Ni tan sols la immigració ha ajudat a pal·liar el problema. Una població que està molt present a les barques del peix blau a Palamós, que necessiten més mà d'obra, però que és gairebé inexistent a l'arrossegament.
Per altra banda, falten monitors a la majoria d'esplais i caus de Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, Judit Benagues.
Vilafranca s'omple cada dissabte a la tarda d'esplais i caus que organitzen activitats per educar en el lleure. Ara, moltes d'aquestes entitats es troben amb un problema real de falta de monitors i alguns fins i tot han d'ajuntar grups. Des de la canadenca, Àfrica Ill comenta que el fet que la gent jove hagi d'estudiar i treballar al mateix temps, sovint en cap de setmana, fa que no es puguin dedicar als espais de lleure.
Perquè som un cau bastant petit, que encara no està del tot consolidat, i llavors els grans encara no han pogut pujar a ser caps. I també no ens en venen gaire de nous, també creiem que és bastant perquè, o sigui, com que la vida està bastant precària i així, molta gent de la nostra edat i així que podrien ser caps prefereixen, bueno, prefereixen perquè també funciona així, de treballar o tenir temps lliure per ells i tot, i llavors doncs, està costant doncs, que vingui gent nova.
Des dels esplais reconeixen que la solució és complicada, que cada cop entren menys monitors de fora i que tampoc ajuda a la càrrega burocràtica que han de dur a terme. I tot plegat sense cobrar.
Parlem també de mobilitat. L'Ajuntament i els usuaris de l'R3 a la Garriga reclamen uns serveis alternatius de qualitat quan hi hagi la segona fase d'obres pel desdoblament de l'R3.
Les obres està previst que durin fins a 12 mesos i, malgrat es desconeix la data perquè comencin els treballs, no serà abans de la propera primavera. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La plataforma Perquè no ens fotin el tren, que defensa un bon servei de la R3, ha demanat a la Comissió de Territori que s'organitzin uns bons serveis alternatius per quan hi hagi el tall per les obres de desdoblament de la línia. La manca d'organització no ha estat l'única queixa, i ja que la segona fase de les obres estava prevista que durés mig any, però a hores d'ara ja es parla de fins a 12 mesos. Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que també reclama uns bons serveis alternatius.
Bé, nosaltres ja en la darrera reunió ja vam posar sobre la taula doncs, que la llargada aquestes obres seran entre 10 i 12 mesos, ja hi podem comptar, des del moment que s'iniciïn, que el que no està clar és en quin moment es començarà aquest segon tall, no? I per tant ja parlem més de cap al juny que no a l'abril.
Meritxell Budó també ha avançat a Ràdio Silenci que el proper dimecres es reuniran amb Territori per seguir planificant els serveis alternatius que hi haurà durant el segon tall de l'R3.
Obrim plana cultural i arrenquem parlant de música. El cantautor Antoñito Molina ha tornat al Guitar Barcelona per inaugurar l'edició del 2025 del festival en un concert la darrera nit al Sant Jordi Club davant més de 3.000 persones.
Me prometo no olvidarme nunca de esta noche, Barcelona! Y me prometo no olvidarme y para nunca ser de nada.
El cantant va publicar el passat mes d'octubre el disc El Club de los Soñadores i va interpretar damunt l'escenari els seus grans èxits. És la tercera vegada que Molina actua al Guitar Barcelona, ja que també va fer-ho a l'Apolo 2 el 2023 i a l'Apolo l'any passat.
D'altra banda, Falset, el Priorat, gaudeix un any més d'una de les seves festes més emblemàtiques, l'encamisada.
Durant tot el cap de setmana, els falsetans i les falsetanes es muden amb el vestit típic de català de finals del segle XIX i recorren els carrers de la Vila d'Alt de carros i cavalleries. La d'enguany és l'edició amb més carros participants des que és obligatòria la inscripció prèvia. Com a novetat, la festa va començar la passada tarda amb la inauguració dels oficis per l'encamisada, una mostra dels oficis relacionats amb la festa, com per exemple el de ferrer, carreter o sastre. L'encamisada de Falset va ser declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional de Catalunya l'any 2011.
I coincidint amb la Setmana dels Barbuts, a diversos municipis aquest cap de setmana hi comencen els actes de les seves festes majors d'hivern.
A Taradell, a Osona, avui hi ha un acte commemoratiu dels 30 anys de la recuperació del Vall del Ciri, amb una trobada de totes les persones que l'han ballat des de 1996. La dansa es podrà veure dilluns, dia de Sant Sebastià i festiu al poble. El 9FM, Caral Àries.
En el marc de la Festa Major d'Hivern de Taradell, celebrada en honor a Sant Sebastià, té lloc el tradicional Ball del Ciri. Aquest es balla des de l'any 1776, cada 20 de gener, i ho fan 6 parelles vestides de gala. Els homes en gambeto, un abric llarg i un barret de copa, i les dones van en vestit llarg i mantellina blanca. Escoltem a Jordi Altimir, que és l'encarregat d'ensenyar el Ball del Ciri.
I és un ball que simbolitza el traspàs de poders dels administradors d'un altar determinat, en aquest cas Sant Sebastià, que és el patró de Taradell, i normalment són 3 parelles que entren i 3 parelles que surten de l'any anterior, i es fan el relleu mitjançant l'entrega dels testimonis, diguem-ne així, que és l'almorratge i el ciri.
Des del mes de novembre s'han reunit un cop per setmana per assajar aquest ball del Ciri, que procuren que sigui un ball senzill, ja que és pensat perquè el balli gent que no estigui familiaritzada amb els balls d'esbart. Les parelles porten ciris i almorratxes guarnides amb cintes i flors, que en un moment de la dansa entreguen a les altres tres parelles, simbolitzant el traspàs del càrrec d'administradors. Un ball del Ciri que també és un espai per conèixer gent del poble i alhora mantenir viva aquesta tradició. Ho explica la Clara Carol, pavordesa entrant.
Ens ha agradat perquè és una manera d'integrar-nos en la vida del poble, conèixer gent i també participar de les tradicions que sempre s'han mantingut molt vives aquí al poble.
Per altra banda, avui a la tarda, les persones que han ballat al Ball del Ciri des del 1996 es retrobaran a Can Costa, on també es farà l'acte de Taradell amb la Marató, un sopar popular i el concert dels Tets.
Més cultura, el Teatre Municipal de Canet estrena aquest cap de setmana nova temporada. De gener a juny s'hi representaran 13 espectacles de teatre, música i dansa.
Dins la programació també s'inclou la segona edició de la Gala dels Premis Cargol i la segona edició del Fefanet al Festival Familiar de Canet. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Fel Feixedes i Carles Xuriguera, Arturo Gaia, Gemma Humet, Joan Font o Carles Sanz són alguns dels noms destacats de la nova programació que arrenca al Teatre Municipal de Canet aquest cap de setmana amb l'obra El gegant del Pi, de Pau Vinyals. Pel que fa a la programació, hi ha una combinació d'obres de teatre familiar i teatre adult, amb propostes com ara Les mans, dirigida per Sílvia Munt i escrita per Yatzar García. La música també tindrà cabuda amb la presentació del primer disc de la canetenca Mar Lage, una proposta que es fa en col·laboració amb el Barna Sanz. El TMC també acollirà el 26 d'abril la segona edició dels Premis Cargol, els Premis de la Cultura de Canet. D'altra banda, cal destacar que ja s'està acabant de tancar tots els serrells de la segona edició del Fafanet, el Festival Familiar de Canet, que tindrà lloc el primer cap de setmana de maig.
Les 2:21, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol respira. Els blanquiblaus van guanyar el passat vespre un rival directe en la lluita per la permanència, al Valladolid.
Ho van fer per 2-1 amb dianes de Puado i de Roberto Fernández, el nou davanter arribat aquesta setmana procedent del Braga, que va donar 3 punts d'or a l'equip. De fet, l'Espanyol surt del descens momentàniament amb aquesta victòria, superant l'Alavés i igualant a Getafe i Leganés.
Avui és el torn del Girona, que està rebent des de les 2:00 PM el Sevilla a Montilivi, de moment amb empat a 0 al marcador en el minut 20 de partit. A les 9:00 PM el Barça visitarà el Getafe.
Flick podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria després de mesos lesionat.
A tot això, el Barça torna a posposar el retorn al Camp Nou. El club ha fet oficial que amplia l'extensió del passi a Estadi Olímpic fins al 23 d'abril, quan es jugarà el Barça-Mallorca.
Aquesta és, per tant, la segona pròrroga del passi de temporada. El club ha anunciat que inclou tots els partits del primer equip masculí de Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei fins a aquesta nova data.
A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona visita aquesta tarda el camp de la Real Societat B a partir de les 6.
És un duel directe en les posicions capdavanteres, tercer classificat contra quart amb els mateixos punts. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
El Nàstic vol traslladar les bones sensacions del darrer partit de Lliga fora de casa. Els granes juguen aquesta tarda a Donosti davant el filial de la Real Societat amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica a domicili, on han acumulat 2 derrotes en les 2 darreres sortides i, de pas, retrobar-se amb una victòria davant d'un rival directe. El Nàstic ve d'un bon resultat i bones sensacions en l'estrena del 2025. Després de la golejada 5-0 davant la Segoviana, vol ara allargar aquestes sensacions davant d'un rival directe. Tots dos equips arriben a aquest partit empatats amb 31 punts i amb places de play-off descents. El migcampista del Nàstic, Marc Montalvo, diu que avui és una bona oportunitat per sumar una victòria que els apropi a la zona més alta de la classificació.
Il·lusionats, no? Al final, si no m'equivoco, anem empatats a punts. Un bon camp, un bon rival. Veurem aquesta setmana, al final, a preparar el partit, a preparar les nostres cartes i anar allí a camp de la Real Societat a guanyar, que és el que hem de fer.
La plantilla va viatjar ahir cap a Donosti, on estan concentrats per jugar a partir de les 6 de la tarda a la ciutat esportiva de Zubieta, davant el filial de la Real Societat.
A la màxima competició femenina de futbol, el Llevant Badalona ha jugat aquest migdia a casa davant l'Atlético de Madrid, tercer classificat, i ha esgarrapat un valuós empat a 1.
El Barça visita a partir d'un quart de cinc a l'Atlètic Club. Les culers volen mantenir el ple de victòries.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Barça va aconseguir el passat vespre la segona victòria en 3 dies a l'Eurolliga, vencent a l'Anadolu Efes per 90-80.
Els culers es col·loquen sisens i es consoliden en play-off amb aquests triomfs.
A la Lliga CB, duel català aquesta tarda a Manresa.
A partir de les 6, el Baxi rep a la penya en un partit que a punt de ser apassionant al Nou Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Un partit on la penya amb una victòria podria ser cap de sèrie a la Copa. Arriba, a més, amb una bona dinàmica, ja que han encadenat 6 victòries consecutives en Lliga. El jugador del Baxi Manresa, Àlex Reyes, explicava què esperen del rival.
Por supuesto, el juego interior pues es un foco, dos jugadores muy grandes y con una capacidad de anotación, de pase, de defensa muy importante, pero desde luego no nos podemos olvidar también de la zona exterior. Somos conscientes de que es un partido de mucha dificultad y en el que hay que atender muchas cosas.
El partit començarà a les 6 de la tarda i en cas de derrota el Manresa podria aconseguir igualment la classificació si manté un millor balanç d'anotació que un dels altres dos equips amb opcions de ser a Gran Canària, el Barça i el Casademont Saragossa.
D'altra banda, a partir de 3 quarts de 9 del vespre, el bàsquet Girona visita la pista del Tenerife.
I demà, Lleida rebrà el Gran Canària i el Barça el Bilbao Bàsquet.
En la Lliga Femenina Endesa, el Cadileseu visita aquesta tarda la pista del Vizcaya amb l'objectiu d'allunyar-se del descens.
El partit es jugarà a partir de 2:15 de la tarda.
El Barça de futbol sala juga aquest cap de setmana a la Supercopa d'Espanya.
Aquest vespre jugarà el partit de semifinals contra l'anfitrió, el Cartagena, a partir de les 8. En parla el capità Sergio Lozano.
No podem escoltar ara mateix el capità del Barça. D'altra banda, l'altra semifinal serà entre el Betis i el Murcia. En hoquei patins, avui hi ha jornada de la màxima competició europea femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaran en el tercer partit de la fase de grups a partir de les 7 de la tarda.
Mitja hora després, el Palau visita la pista del Fraca.
I a l'hoquei lliga masculina avui arrenca la 14a jornada.
A les 8 del vespre, el Calde rep l'Alpicat i el Vilafranca al Sant Just. Demà jugarà la resta de la jornada.
Al Dakar, victòria ahir del jove debutant català de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2.
El pilot de la Garriga, a més, va quedar 8è a la General i Nando Jovany ha acabat pujant al segon esglaó.
De la propera matinada, Paula Badosa s'enfrontarà a la sèrbia Olga Danilovic en la quarta ronda de l'Open d'Austràlia.
Serà a les 3 de la matinada, hora catalana.
I en waterpolo, la jugadora de l'Astralpool Sabadell, Bea Ortiz, ha estat reconeguda per la Federació Europea de Natació com la millor waterpolista femenina del 2024, pocs dies després de rebre també el guardó com a millor waterpolista del món. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Sex bomb, you're my sex bomb, and you can't
Yeah, you can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch! Ouch! Ooh! Second part. Yes, you are. You say that you are not all.
Notícies en xarxa cap de setmana amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. Els carrers de Barcelona han viscut aquest migdia la primera mobilització contra la guerra a Gaza després de l'alto el foc aprovat pel govern d'Israel la darrera matinada. Després de 15 mesos de guerra, hi haurà una treva. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. L'executiu de Benjamín Netanyahu ha donat llum verda al pacte amb 24 vots a favor i 8 en contra. L'alto el foc començarà demà diumenge a 6:45 del matí.
D'altra banda, la d'avui serà la gran nit del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí, que rubricarà un any històric amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en llengua catalana i un rècord de públic.
El 47, dirigida per Marcel Barrena, parteix com a favorita amb 18 nominacions, mentre que Casa en Flames, de Dani de la Orden i Pol Bocerán, de Carlos Márquez Marcet, la segueixen amb 14 candidatures.
En política, Jordi Turull ha defensat que la reunió extraordinària del mecanisme de mediació a Suïssa amb el PSOE ha de servir per valorar si continuen o no amb les negociacions.
Així ho ha assegurat el secretari general de Junts l'endemà que Carles Puigdemont anuncies des de Brussel·les la suspensió de noves negociacions amb el PSOE fins que no resolgui la crisi.
En successos, desenes de persones han resultat ferides després de la caiguda d'un telecadira a l'estació d'esquí aragonesa d'Astun, a Osca.
9 persones es troben ferides molt greu i 8 més en estat greu. Els serveis d'emergència s'han activat un hospital de campanya a les mateixes instal·lacions de l'estació d'esquí.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte, Òscar Canal.
Continua aquesta tònica de temps tranquil, molt estable a tot Catalunya. Només esmorteït aquest sol per aquestes bandes de núvols alts i prims que enteranyinen el cel a pràcticament tot Catalunya. I és que de cara a aquesta tarda arribaran força més núvols, especialment cap a les comarques gironines. Núvols més compactes, més gruixuts, que ennuvolaran el cel d'est cap a oest. Per tant, de cara a les properes hores, sembla que tindrem el cel força més ennuvolat a tot el país i fent que la propera nit i matinada no sigui tan freda com aquestes passades nits. Per tant, les glaçades ja seran força més residuals. El vent perdrà pistonada, especialment cap a les comarques de l'Ebre, i la marca continuarà força alterada encara, amb onada fins a 2 metres. Per tant, encara continuarem parlant d'aquesta forta maror. Ho anirem seguint.
N'estarem pendents. En esports, l'Espanyol respira. Els blanquiblaus van guanyar el passat vespre un rival directe en la lluita per la permanència, el Valladolid.
Ho van fer per 2-1 amb dianes de Puado i de Roberto Fernández i surten momentàniament del descens.
D'altra banda, el Girona està rebent des de les 2 al Sevilla, amb Montilivi de moment en empat a 0 a la mitja hora de joc.
A la Lliga CB, duel català aquesta tarda a Manresa. A partir de les 6 el Baxi rep a la penya en un partit que a punt de ser apassionant al Nou Congost.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. Els carrers de Barcelona han viscut aquest migdia la primera mobilització contra la guerra a Gaza després de l'alto el foc aprovat pel govern d'Israel la darrera matinada. Després de 15 mesos de guerra, hi haurà una treva. L'executiu de Benjamin Netanyahu ha donat llum verd al pacte amb 24 vots a favor i 8 en contra.
L'alto el foc començarà demà diumenge a 6:45 del matí amb l'alliberament dels 3 primers hostatges israelians. Durant la primera fase de l'alto el foc, que ha de durar 6 setmanes, està previst que s'alliberin fins a 33 hostatges d'Israel, més de 700 presoners palestins i que es permeti l'entrada d'ajuda humanitària i combustible a tota la franja de Gaza.
En aquest sentit, l'alta representant de Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha reclamat l'accés total i sense impediments de l'ajut humanitari a la franja, inclòs el que ofereixen les agències de l'ONU com l'UNRWA, vetada per les autoritats israelianes.
De fet, la llei aprovada pel Parlament israelià que restringeix la tasca d'aquesta agència de l'ONU entra en vigor en poc menys de 2 setmanes.
Des de la manifestació a Barcelona s'ha celebrat l'alto al foc, però els convocats han volgut advertir que el patiment no ha acabat. Escoltem a Maset Caililla, de la comunitat palestina a Catalunya, i a Virgínia Soler, del col·lectiu L'Embranzida.
Bueno, que nosaltres endavant la prudència, que veurem que a Gaza que estan
celebrant el diumenge haurà un alt el foc. Aquesta gent estan celebrant que estan vius. Aquesta gent celebrant que podien recollir el cadàver de la seva família. Estan celebrant que podien tornar a somiar que tenir un col·legi que han destruït l'estat sionista d'Israel.
Amb una impunitat intolerable, l'estat d'Israel perpetua el genocidi a Palestina. Mentrestant, la crisi ecològica s'agreuja cada dia, incrementant la freqüència de fenòmens extrems que afecten especialment les persones oprimides i la classe treballadora. Enmig de tot plegat, es produeix un auge global de l'extrema dreta i dels seus discursos d'odi contra les minories.
Com escoltàvem, durant la marxa a la capital catalana també s'ha protestat contra l'auge de l'extrema dreta arreu d'Europa i per la crisi climàtica.
Canviem d'assumpte. Aquesta és la gran nit del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí. La cerimònia començarà a partir de les 10 a l'Auditori Fòrum del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, presentada per Paula Malia i Marc Clotet amb la col·laboració de l'actriu còmica Judit Martín.
L'espectacle començarà dues hores abans amb la catifa vermella per on desfilaran els finalistes de totes les categories i autoritats. Aquestes són les principals candidates. Carme de Fez.
El 47 de Marcel Barrena parteix com a favorita amb 18 nominacions. És la més nominada, però també la més vista. Recrea la història de Manolo Vital per fer arribar l'autobús a Torre Baró i les reivindicacions veïnals de Barcelona dels anys 70.
Aquí quien va a judir, si es que no se puede. Es que es homónimal aquí ahora, que no se me perdona.
Va seguida de molt a prop de Casa en Flames, de Dani de la Orden i Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, amb 14 candidatures cadascuna.
Hola.
Ei, papa.
Que falta.
¿Nos puedes dejar un momento que hablemos a solas?
El quadre de favorits el completen Segundo Premio d'Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez i Salve Maria de Marc Coll.
Fegats a la banyera per la seva pròpia mare.
Una coproducció del Nou TV i de la Xarxa està present en els premis. Sau, la memòria submergida, opta el guardó de millor pel·lícula documental. Aquests Premis Gaudí tanquen un any excepcional del cinema català, amb gairebé la meitat de les pel·lícules rodades en català i un rècord de públic. Només el 47 i Casa en Flames han sumat 1 milió d'espectadors, el millor resultat a les sales en els últims 20 anys.
Aquests Premis Gaudí arriben amb 22 nominacions per talent format a l'ESCAC, a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, amb seu a Terrassa, estarà, doncs, molt representada en aquest any històric. Del total de nominacions, destaquen les 7 de Salve Maria, la nominació a millor direcció revelació per a Celia Giraldo per Un lugar comú i el fet que els 4 curtmetratges nominats s'han realitzat amb equips d'aquest centre. En aquest any de rècords per al cinema català, l'ESCAC ho celebra destacant que 3 dels 4 títols nominats a millor pel·lícula en llengua catalana han estat creats per talents de l'escola. Es tracta de Casa en Flames, Mamífera i Salve Maria, dirigides pels exalumnes Dani de la Orden, Liliana Torres i Marc Coll.
En plana política, Jordi Turull ha defensat que la reunió extraordinària del mecanisme de mediació a Suïssa amb el PSOE ha de servir per valorar si continuen o no amb les negociacions.
Així ho ha assegurat aquest matí des de les Borges Blanques a les Garrigues el secretari general de Junts, l'endemà que Carles Puigdemont anunciés des de Brussel·les la suspensió de noves negociacions amb el PSOE fins que no resolgui la crisi.
Així, d'aquesta manera, no es pot seguir i, per tant, a partir d'aquí, si no seguís, doncs cadascú amb les seves conviccions democràtiques haurà de prendre decisions. Ara, en el que estem és això, en que, a veure, amb aquesta trobada, si la conclusió és que val la pena seguir o no val la pena seguir, però no de qualsevol manera i que estan quadrant les agendes perquè doncs, són diverses persones amb diverses responsabilitats que han de participar, també ha d'anar bé el dia en els mediadors internacionals i per tant ara estem en això.
Turull ha explicat que els socialistes han acceptat aquesta trobada i que ja estan treballant per encaixar les agendes de tots els participants. En aquest sentit, ha evitat confirmar que sigui la setmana que ve, malgrat que ha apuntat que tindrà lloc aviat.
D'altra banda, alcaldes de municipis afectats pels talls de cobertura mòbil i internet reclamen a les administracions superiors més control a les operadores i també tenir contacte directe amb elles quan hi hagi una incidència. En les últimes setmanes, diversos municipis s'han vist afectats per aquests talls.
Per Cap d'Any, Gósol, el Berguedà es va quedar sense senyal durant 4 dies, però no és l'únic cas. Josa i Tuixén, a l'Alt Urgell, ha estat 8 dies sense servei al desembre, mentre que la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça van quedar-se sense servei durant més de 15 hores el 29 de desembre. Els alcaldes reclamen tenir assegurada la connectivitat com en altres zones més poblades.
La Marató de Donants de Sang a Catalunya acaba avui. Aquest dissabte és el darrer dia per donar i des de l'organització animen a la ciutadania a aprofitar aquestes últimes hores per arribar així a la xifra objectiu de 10.000 donacions.
Un nombre que seria clau per recuperar el 20% de reserves de sang usades durant les festes de Nadal i que no incrementen gairebé gens en aquell període. Fins avui, des que va començar la campanya el 9 de gener, s'han fet 8.720 donacions arreu de Catalunya. Ràdio Municipal de Terrassa, Joel Solà.
Durant el primer dia de la Marató van registrar-se a tota Catalunya un total de 1.177 donacions de sang, una xifra inferior al desitjat. Tot i això, el nombre ha crescut durant aquests dies fins a arribar a més de 8.000 donacions, de les que 365 són de Terrassa. Escoltem Jo Vázquez, tècnica de promoció del Banc de Sang de Mutu Terrassa.
Més o menys estem fent xifres similars a edicions anteriors. Sí que és veritat que com aquesta edició durava un parell de dies més, doncs els mateixos donants estan venint, però més repartits al llarg dels dies. Llavors, la mitjana de donants que estem fent més o menys són uns 52-53 al dia.
Tot i que la campanya d'enguany és més llarga que en altres edicions, des del Banc de Sang s'afirma que en els principals centres fixes no s'ha notat un augment significatiu de participació. Malgrat tot, hi ha optimisme davant la previsió d'assolir les metes proposades. Tot i que aquesta marató de donants de sang sigui un èxit, cal recordar que la donació de sang, plasma i plaquetes és sempre necessària als hospitals catalans, sigui quina sigui l'època de l'any.
Continuem parlant de salut. Augmenta la venda de mascaretes a les farmàcies de Tarragona per l'alta incidència de contagi de la grip.
La setmana que ve es preveu l'arribada del pic de contagis amb símptomes que poden allargar-se fins a 2 o 3 dies més. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
Les vendes de mascaretes i medicaments com el paracetamol o l'ibuprofè s'han disparat aquesta setmana a les farmàcies de la ciutat de Tarragona. La mucositat, el mal de gola o el malestar general són els símptomes més comuns i els farmacèutics asseguren que posar-se en mascareta és útil. De fet, molts dels treballadors de les farmàcies les han recuperat per de la farmàcia Salazar de Tarragona i portaveu dels farmacèutics de la ciutat ha explicat en una entrevista a Tarragona Ràdio que la grip enguany pot arribar a allargar-se 2 o 3 dies més.
S'està allargant i està repuntant i encara no hem arribat al pic total. I, bueno, ja veus, les grip, doncs qui no coneix algú que estigui constipat? I aquest constipat d'aquest any que s'allarga tant. Abans era un constipadet de, no sé, un dia, 2 dies, potser a casa amb una miqueta de febre i ja estava. I ara veiem que la grip continua a casa dos setmanes ben bé i inclús baixes laborals. Vull dir que ve forteta aquest any.
Els farmacèutics avisen que el pic de la grip i dels refredats arribarà la setmana vinent.
Obrim plana de successos amb una darrera hora. Desenes de persones han resultat ferides després de la caiguda d'un telecadira a l'estació d'esquí aragonesa d'Astúna, Òscar. 9 persones es troben ferides molt greu i 8 més estan greus.
Els serveis d'emergència s'han activat un hospital de campanya a les mateixes instal·lacions de l'estació d'esquí, on es fa el triatge dels ferits per traslladar-los a diversos centres sanitaris segons la gravetat. Fins ara s'han activat 4 helicòpters, el de Saragossa, el de Terol, un de la Guàrdia Civil i un altre de Navarra, mentre que tots els hospitals de la zona estan en alerta per atendre els ferits que hi vagin arribant. L'estació d'esquí ha quedat tancada.
D'altra banda, una persecució policial aquest divendres al migdia entre Salou i Tarragona va acabar amb 4 detinguts i 160.000 euros decomissats.
Els fets es van produir quan una patrulla de paisà anava a un servei per un cas de violència de gènere i en intentar obrir-se pas en un semàfor a la cruïlla de la C31B de Salou amb l'avinguda de Pompeu Fabra, va observar com un cotxe amb matrícula francesa accelerava i fugia en direcció a la capital tarragonina. Es va iniciar una persecució a gran velocitat i els sospitosos van arribar a embestir un dels vehicles dels Mossos durant la fugida, amb el resultat d'un agent ferit lleu abans de poder ser interceptats. Els 4 ocupants del turisme d'entre 31 i 41 anys van ser arrestats. Els Mossos continuen investigant els fets i la procedència dels diners trobats al cotxe.
Falten 2 minuts per arribar a 3:15. Moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. L'Ajuntament i els usuaris de la línia R3 a la Garriga reclamen uns serveis alternatius de qualitat quan hi hagi la segona fase d'obres pel desdoblament d'aquesta línia.
Les obres està previst que durin fins a 12 mesos i, malgrat es desconeix la data perquè comencin els treballs, no serà abans de la propera primavera. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La plataforma Per què no ens fotin el tren, que defensa un bon servei de la R3, ha demanat a la Comissió de Territori que s'organitzin uns bons serveis alternatius per quan hi hagi el tall per les obres de desdoblament de la línia. La manca d'organització no ha estat l'única queixa, i ja que la segona fase de les obres estava prevista que durés mig any, però a hores d'ara ja es parla de fins a 12 mesos. Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, que també reclama uns bons serveis alternatius.
Bé, nosaltres ja en la darrera reunió ja vam posar sobre la taula doncs, que la llargada d'aquestes obres seran entre 10 i 12 mesos, ja hi podem comptar des del moment que s'iniciïn, que el que no està clar és en quin moment es començarà aquest segon tall, no? I per tant ja parlem més de cap al juny que no a l'abril.
Meritxell Budó també ha avançat a Ràdio Silenci que el proper dimecres es reuniran amb Territori per seguir planificant els serveis alternatius que hi haurà durant el segon tall de l'R3.
D'altra banda, una tercera part dels pescadors de Palamós arribaran a l'edat de jubilació en el termini de 4 o 5 anys i el seu relleu no està garantit. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Per bé que torna a haver-hi joves que s'interessen per treballar la pesca, la resposta no és suficient per cobrir el gran dèficit de professionals que s'ha generat en els últims anys. El relleu generacional s'ha convertit en un dels problemes més destacats que ha d'afrontar el sector pesquer de cara a un futur immediat. Miquel Mir, patró major de la confraria palamosina.
4 o 5 anys se jubila una tercera part dels que ara estem treballant, però el problema és que d'aquests 9 són propietaris de barcos i que són a la vegada patrons. Jo fa 2 anys que podria estar jubilat. Segueixo treballant perquè la barca va bé i me trobo bé, però un dia o altre arribarà la jubilació. Igual que jo, doncs n'hi ha 9 que són armadors i que amb 4 o 5 anys poden agafar la jubilació.
Ni tan sols la immigració ha ajudat a pal·liar el problema. Una població que està molt present a les barques del Peix Blau a Palamós, que necessiten més mà d'obra, però que és gairebé inexistent a l'arrossegament.
Més temes. Falten monitors a la majoria d'esplais i caus de Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
Vilafranca s'omple cada dissabte a la tarda d'esplais i caus que organitzen activitats per educar en el lleure. Ara, moltes d'aquestes entitats es troben amb un problema real de falta de monitors i alguns, fins i tot, han d'ajuntar grups. Des de la canadenca, Àfrica Ill comenta que el fet que la gent jove hagi d'estudiar i treballar al mateix temps, sovint en cap de setmana, fa que no es puguin dedicar als espais de lleure.
Perquè som un cau bastant petit, que encara no està del tot consolidat, i llavors els grans encara no han pogut pujar a ser caps. I també no ens en venen gaire de nous, també creiem que és bastant perquè, o sigui, com que la vida està bastant precària i així, molta gent de la nostra edat i així que podrien ser caps prefereixen, bueno, prefereixen perquè també funciona així, de treballar o tenir temps lliure per ells i tot, i llavors doncs, està costant doncs, que vingui gent nova.
Des dels esplais reconeixen que la solució és complicada, que cada cop entren menys monitors de fora i que tampoc ajuda la càrrega burocràtica que han de dur a terme. I tot plegat sense cobrar.
Obrim plana cultural. El cantautor Antoñito Molina ha tornat al Guitar Barcelona per inaugurar l'edició del 2025 del festival en un concert la darrera nit al Sant Jordi Club davant més de 3.000 persones.
Me prometo no olvidarme nunca de tenerse de Barcelona! Y me prometo no olvidarme y para nunca ser de nadie. Me prometo estar conmigo.
El cantant va publicar el passat mes d'octubre el disc El Club de los Soñadores i va interpretar damunt l'escenari els seus grans èxits. És la tercera vegada que Molina actua al Guitar Barcelona, ja que també va fer-ho a l'Apolo 2 el 2023 i a l'Apolo l'any passat.
D'altra banda, coincidint amb la Setmana dels Barbuts a diversos municipis, aquest cap de setmana hi comencen els actes de les seves festes majors d'hivern.
A Taradell, a Osona, avui hi ha un acte commemoratiu dels 30 anys de la recuperació del Vall del Ciri amb una trobada de totes les persones que l'han ballat des de 1996. La dansa es podrà veure dilluns, dia de Sant Sebastià i festiu al poble. El 9FM, Caral Àries.
En el marc de la Festa Major d'Hivern de Taradell, celebrada en honor a Sant Sebastià, té lloc el tradicional Ball del Ciri. Aquest es balla des de l'any 1776 cada 20 de gener i ho fan 6 parelles vestides de gala. Els homes en gambeto, un abric llarg i un barret de copa, i les dones van en vestit llarg i mantellina blanca. Escoltem a Jordi Altimir, que és l'encarregat d'ensenyar el Ball del Ciri.
I és un ball que simbolitza el traspàs de poders dels administradors d'un altar determinat, en aquest cas Sant Sebastià, que és el patró de Taradell, i normalment són 3 parelles que entren i 3 parelles que surten de l'any anterior, i es fan el relleu mitjançant l'entrega dels testimonis, diguem-ne així, que és l'almorratge i el ciri.
Des del mes de novembre s'han reunit un cop per setmana per assajar aquest ball del Ciri, que procuren que sigui un ball senzill, ja que és pensat perquè el balli gent que no estigui familiaritzada amb els balls d'esbart. Les parelles porten ciris i almorratxes guarnides amb cintes i flors, que en un moment de la dansa entreguen a les altres tres parelles, simbolitzant el traspàs del càrrec d'administradors. Un ball del Ciri que també és un espai per conèixer gent del poble i alhora mantenir viva aquesta tradició. Ho explica la Clara Carol, pabordesa entrant.
Ens ha agradat perquè és una manera d'integrar-nos en la vida del poble, conèixer gent i també participar de les tradicions que sempre s'han mantingut molt vives aquí al poble.
Per altra banda, avui a la tarda, les persones que han ballat el Ball del Ciri des del 1996 es retrobaran a Can Costa, on també es farà l'acte de Taradell amb la Marató, un sopar popular i el concert dels Tets.
Més cultura, Vigues i Riells del Fai viu aquest cap de setmana la primera trobada de cultura popular que aplega colles culturals de tota la Vallès Oriental.
A les 11 del matí ha arrencat la primera edició del Viu les Tradicions, nom amb el que s'ha batejat aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Vigues i Riells del Fai. Ona Codinenca, Roger Rams.
Des d'aquest matí, en les properes 24 hores, el municipi congregarà colles de tota la comarca que oferiran una mostra de cultura popular catalana. Entre els convidats hi ha bastoners, geganters, colles de sardanes o diables, entre d'altres. Maite Escobar és la regidora de Cultura de Vigues i Riells.
Tenim la intenció de retornar les tradicions, perquè ho agafem tot, no? Ho celebrem tot, no? Celebrem Halloween, celebrem... I està bé, perquè la gent... No, perquè no podem deixar de fer coses que ja fa tothom, però no hem de perdre. Quina és l'essència? La tradició és patrimoni, és cultura.
Com dèiem, aquest cap de setmana, per Vigues i Riells, a banda de les colles locals, també hi passaran entitats vingudes d'altres punts, com Caldes de Montbui, Lliçà d'Amunt o Santa Perpètua de la Mogoda.
I el darrer punt en cultura, el comitè d'Oxfam Intermón a Sant Cugat està de celebració.
Aquest 2025 compleix 25 anys i per celebrar-ho ha previst un seguit d'actes que donaran el tret de sortida avui al Teatre Auditori amb un concert solidari. Cugat Media, Sergio Morales.
L'actuació del Barcelona Guitar Trio and Dance serà l'acte central que servirà per inaugurar aquesta celebració. L'objectiu d'aquesta actuació solidària és la recaptació de fons per a projectes relacionats amb l'aprovisionament d'aigua a zones com la Franja de Gaza, la Banya d'Àfrica o Zàmbia. La venda d'entrades encara està disponible alhora que s'activa la web de col·laboració Fila Zero i també el Bizum al 03546. La celebració dels 25 anys compta amb una imatge pròpia, obra de la il·lustradora local Estefania Zorita. La història d'Oxfam Intermón a Sant Cugat va començar l'any 2000 quan conflueix la necessitat d'un grup reduït de santcugatencs inconformistes amb la situació al món i amb ganes d'actuar per combatre la desigualtat al món i una organització que necessita implantar-se a la ciutat.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. L'Espanyol respira. Els blanquiblaus van guanyar el passat vespre un rival directe en la lluita per la permanència, el Valladolid.
Ho van fer per 2-1 amb dianes de Puado i de Roberto Fernández, el nou davanter ha arribat aquesta setmana procedent del Braga, que va donar 3 punts d'or a l'equip. De fet, l'Espanyol surt del descens momentàniament amb aquesta victòria, superant l'Alavés, igualant a Getafe i Leganés.
Avui és el torn de Girona, que està rebent des de les 2 del migdia el Sevilla a Montilivi. El partit l'està seguint en directe el company de Girona FM, el Pau Villafañer. Pau, bon dia, com està anant?
Molt bon dia, doncs de moment bones notícies pel Girona, que va guanyant 1-0 al descans contra el Sevilla. Això sí, un partit amb moltes coses. De moment un penal també aturat pel porter del Girona Gazzanic al minut 3. Ocasions pel Sevilla, que ha sortit molt intens aquí a Montilivi, però el Girona, que s'ha mostrat més efectiu, i Arnau Martínez, que ha estat l'autor del gol a la sortida d'un corna per posar per davant de moment els de Mitchell, que aconseguirien així la tercera victòria seguida. De moment, descans aquí a Montilivi, veurem què passa a la segona meitat.
Gràcies, Pau, n'estarem ben pendents d'aquesta segona meitat a Girona i veure com acaba el partit. A les 9 del vespre el Barça visitarà el Getafe.
Flick podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica i ha entrat a la convocatòria després de mesos lesionat.
A tot això, el Barça torna a posposar el retorn al Camp Nou. El club ha fet oficial que amplia l'extensió del passi a Estadi Olímpic fins al 23 d'abril, quan es jugarà el Barça-Mallorca.
Aquesta és, per tant, la segona pròrroga del passi de temporada. El club ha anunciat que inclou tots els partits del primer equip masculí de Lliga, Lliga de Campions i Copa del Rei fins a aquesta nova data.
En la màxima competició femenina, el Llevant Badalona ha jugat aquest migdia a casa davant l'Atlético de Madrid, tercer classificat, i ha esgarrapat un punt valuós. L'ha seguit en directe la companya de Ràdio Ciutat de Badalona, la Laura Busto.
El Llevant Badalona suma un punt en l'última jornada de la primera volta davant l'Atlètic de Madrid, un dels grans del futbol femení espanyol. Ja s'havien enfrontat a la Copa de la Reina i el Llevant ja va avisar. Aquest cop les de Ferran Cabello marxen de l'estadi municipal amb un somriure a la cara. Les visitants s'han avançat al minut 16 de la primera part amb un gol de Givade, la màxima golejadora del conjunt matalasser amb 6 dianes, després d'una triple ocasió que ha enxampat la defensa badalonina desorganitzada. Tot i anar per darrere en el marcador, el Llevant Badalona no ha baixat els braços i a la segona part ha canviat el panorama del partit i s'ha vist un conjunt local molt més amenaçador. El gol de l'empat ha arribat gràcies a una espectacular jugada de Maca Portales per la banda dreta que ha arribat fins a la línia de fons. Irina Uribe era el lloc on havia de ser i ha rebut la passada de Macarena empenyent la pilota al fons de la porteria de Lola Gallardo. El Llevant Badalona, però, es veia amb confiança sobre el terreny de joc i volia la victòria. Finalment, les badalonines només han pogut sumar un punt que té gust de més i encaren el primer partit contra el Llevant Unió Deportiva amb una altra energia molt més positiva.
I el Barça visita partit d'un quart de cinc a l'Atlètic Club. Les culers volen mantenir el ple de victòries.
Mentre que la primera federació masculina, el Nàstic, visita aquesta tarda el camp de la Reial Societat B a partir de les 6.
És un duel directe en les posicions capdavanteres, tercer classificat contra quart amb els mateixos punts.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Barça va aconseguir el passat vespre la segona victòria en 3 dies a l'Eurolliga, vencent a l'Anadolu Efes per 90-80.
Els culers es col·loquen 600 i es consoliden el play-off amb aquests triomfs.
A la Lliga CB, duel català aquesta tarda a Manresa.
A partir de les 6, el Baxi rep a la penya en un partit que apunta a ser apassionant al nou concurs.
I a partir de 8:45 del vespre, el bàsquet Girona visita la pista del Tenerife.
Demà, Lleida reprarà el Gran Canària i el Barça al Bilbao.
El Barça de futbol se la juga aquest cap de setmana a la Supercopa d'Espanya.
Aquest vespre jugarà el partit de semifinals contra l'anfitrió, el Cartagena, a partir de les 8. En parla el capità Sergio Lozano.
La verdad es que sería bueno para nosotros a nivel de confianza, a nivel de todo, a nivel de grupo, por todo lo que llevamos pasando los últimos meses, poder conseguir el título. Sabemos que va a ser difícil, jugamos en Cartagena, en su campo, contra un rival que el año pasado fue el mejor, campeón de liga, este año también está muy bien, Final Four de Champions, tendremos que estar preparados.
L'altre semifinal és entre el Betis i el Pozo Múrcia.
D'altra banda, en hoquei patins, avui és jornada de la màxima competició europea femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaran en el tercer partit de la fase de grups a les 7 de la tarda.
Mitja hora després, el Palau visita la pista del Frac.
I a l'hoquei lliga masculina, avui arrenca la 14a jornada.
A les 8 del vespre, a la resta de la jornada.
El Dakar, victòria ahir del jove debutant català de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2.
El pilot de la Garriga, a més, va quedar 8è a la general i Nando Jovany ha acabat pujant el segon esglaó del podi final en la categoria 4x2.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Beginning, I never thought it would be you when we were chilling, smiling in the photo booth. But we got closer, yeah. Soon you were eating off my spoon. You're coming over, and we would talk all afternoon.
Could be perfect,
yeah.
But we won't know unless we try. I know you're nervous, so just sit back and let me drive. Tonight we'll just get drunk, disturb the peace. Find your hands all over me, and then you bite your lip, whisper and say we're going all the way. Yeah.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Guillem Camps. El govern d'Israel ha aprovat de matinada l'alto el